Misteris amb Sebastià Darbó. Històries extraordinàries de mitjanit.
La història que avui us presento va passar l'any 1901 a Anglaterra. I es tracta de l'esgarrifosa història que li va tocar viure a la família Sanford. Aquesta família estava composta per una parella que durant molt de temps van estar cercant una casa de camp on poder anar a viure tranquils. I quan, al cap de bastant de temps, finalment la parella va aconseguir trobar-la, resulta que era una cabana solitària situada dintre del bosc. I van anar a viure, però de cop es van trobar immersos en uns fets horribles relacionats amb el món ocult de la màgia negra que involuntàriament ells van protagonitzar. Els fets que ara explicarem relaten una autèntica història de misteri on es va produir un assassinat. Però el fet més inquietant, i per tant el més sorprenent, és que l'assassí no era un ésser humà, sinó que era un ésser de pedra. És sorprenent, però no hi ha cap explicació possible del que va passar. I a pesar que la policia ho va investigar a fons, i ja fa un segle, hi ha més d'un segle, que es va produir aquesta enigmàtica història i que està aquesta història com a casos X, expedient X sense resoldre, als arxius secrets de la policia britànica de Scotland Yard, mai aquesta història ha pogut esclarir-se. Mai s'ha arribat al fons d'aquest cas. És a dir, es tracta d'un autèntic expedient X de casa, d'un cas de màgia negra sense resoldre. Què va passar amb aquesta cabana? Ara ho sabreu, amics. Asseieu-vos bé, poseu-vos a la butaca, a la cadira o al sofà i prepareu-vos a escoltar un veritable misteri de mitjanit, perquè aquesta és la història misteriosa d'un assassinat inquietant fet per una estàtua de pedra, assassinat per unes mans de pedra. Londres. És el matí d'un dia de primavera de l'any 1910, moment en què el matrimoni compost per Robert Sanford i la seva jove dona, Mary, deixa definitivament el seu pis de la capital anglesa i es trasllada la seva llar al solitari districte de Peak, molt a prop de la localitat de Ashbourne, on van a viure d'una pintoresca cabana que estava situada a la vora del bosc. La casa estava, al moment d'entrar, una mica descuidada, però al costat hi ha un riuet que conforma el riuet i la vegetació, un bucòlic paisatge silvestre que és bonic. El lloc era solitari. La casa més pròxima amb aquesta cabana era una vella església normanda que sempre estava tancada i que es trobava amagada al mig del bosc, tapada per la mateixa flora silvestre del paratge. El matrimoni Sanford sospitava des del primer moment dels veritables motius pels quals un lloc tan idíl·lic estava tan abandonat i per què la casa la casa que van, que ells havien aconseguit, estava tan descuidada. Com si mai ningú hagués tingut gaire interès en viure feliç dintre d'aquest lloc. Quina desconeguda història hi havia dintre d'aquesta casa? Què és el que havia passat? El matrimoni Stanford va estar vivint uns quants mesos, amb els quals la vida va transcorrer tranquil·lament, juntament al costat i dintre de la cabana del bosc. Ells, Marie i Robert, eren un matrimoni solitari, però de tant en tant Robert anava a la població més pròxima, que estava situada a 3 milles de distància, i anava a comprar queviures. Mentrestant, la seva dona Mary es quedava a casa sola. Un dia de tardor, casualment, Robert es va trobar el vell capellà anglicà passejant. Era el religiós que en altres temps havia tingut a càrrec l'església abandonada normanda que, al mig del bosc. El capellà li va preguntar a Robert: com esteu? Viviu tranquils a la cabana del bosc? Ja descanseu bé? Robert va quedar estranyat per aquestes preguntes, i fins i tot es va sorprendre Robert Stanford el que li estava dient el capellà, el religiós de la zona. I li va preguntar tot seguit: per què li preguntava això? Li va dir: perquè ho vol saber, que per què, què passa? El capellà va contestar: sabeu una cosa? La vostra cabana es troba sobre uns terrenys on abans s'alçava la casa pairal de dos germans que pel seu comportament van ser considerats malignes per l'església. Pertanyien a la societat secreta, la Golden Dawn, una secta de practicants de màgia negra. El cert és que els dos germans van acabar morint de forma tràgica en aquest lloc. I jo, el capellà, vaig tenir molts problemes amb la comunitat per poder-los enterrar cristianament a l'atri que hi ha a la vella església normanda que hi ha al mig del bosc. Ah, ja anem comprenent aquesta història. Va continuar el capellà explicant: la seva memòria dels dos germans ocultistes i el seu esperit maligne encara està present al lloc, perquè els seus condeixebles els van alçar al costat de la tomba un monument de marbre que reprodueix les seves efígies a mida natural, és a dir, dos estàtues de marbre tamany natural de persones. Robert Stafford va quedar molt sorprès per la informació revelada pel vell capellà. Ell no sabia res de tot això, d'aquesta estranya història, quan li van llogar o quan es va quedar en la casa. I el capellà va continuar explicant: amic Robert, però això no és tot, eh? Li dic això perquè hi ha una llegenda entorn d'aquesta història dels germans que diu que la nit dels difunts, és a dir, la nit de tots els sants, les efígies de pedra dels dos germans deixen la seva làpida per anar a visitar l'escenari dels seus crims. O sigui, van a visitar precisament el lloc on ara hi ha la seva cabana, on ells vivien. Quan li van dir això, Robert va quedar astorat. I quan Robert Stanford va comentar aquesta estranya història hores després a la seva dona Mary, primer el matrimoni va divertir rient-se en aquestes creences tan supersticioses de la gent del poble i del capellà. Semblava mentida. El segle XX va ser això. Però Robert no les tenia totes amb si, no estava tranquil del tot, i volia comprovar en què es basava la informació del capellà. Volia saber si era realitat o no, va explicar. Aleshores, Robert va anar a l'atri de l'església i, efectivament, allí, al darrere, va trobar la tomba dels dos germans coronada per l'escultura de marbre que reproduïa les seves efígies a grandària natural. Però, per veure si la llegenda es feia realitat, Robert va tenir que esperar que arribés el moment oportú. El dia dels difunts del 1901, el matrimoni Sanford va passar el dia tranquil a la casa seva, a la cabana, i després de prendre el te, després de l'hora del te, per la tarda, ja ho sabeu, a mitja tarda, Robert va sortir a fer una passejada, a fer un tomb pel bosc. Ho va fer a peu, evidentment. I a poc a poc va anar caminant fins al cementiri de la vella església normanda amagada i solitària del mig del bosc. Mentrestant, la seva dona Mary se sentia una mica cansada i, a pesar de que era molt més jove que Robert, va preferir quedar-se a casa, a la vora del foc, deixant passar l'estona, deixant passar les hores de la tarda, del dia de difunts de l'any 1901. Però Robert anava pel bosc, va agafar un caminet que el va portar passejant a l'indret on es trobava l'església iglesia normanda, abandonada. Un cop allí va anar a veure la zona de l'atri parroquial i, efectivament, hi havia la tomba de madre de Mavra dels dos germans malignes. La tomba era d'una estranya blancor que brillava intensament, contrastant amb el fons fosc de les altres pedres, contra l'espessor del bosc i contra el cel gris, que ja començava a enfosquir-se. Robert s'hi va acostar per veure-la millor. Aleshores va quedar atònit. Els ulls li sortien de les òrbites perquè no podia creure el que estava veient. Les efígies d'escultura de marbre dels dos germans havien desaparegut del lloc, del mausoleu. La làpida més estava correguda i la tomba de dintre buida. Robert Sanford era tan racionalista que no podia acceptar el que estava veient. Pensava que era una broma, fins que es va adonar que, per les seves grans dimensions, ningú podia haver aixecat les imatges de marbre d'aquesta escultura colossal, i menys ningú podia haver-se-les emportat. Aleshores se'n va tornar cap a casa pensant que en el misteri d'aquest prodigi alguna explicació tenia que haver. Però a mesura que Robert caminava, la perplexitat la envaïa cada vegada més i més, i a cada moment estava més segur que havia estat víctima de la seva pròpia al·lucinació, influenciat evidentment pel relat de la llegenda que li havia explicat el capellà. Aleshores, Robert, que no les tenia totes del que havia vist, va decidir tornar enrere per constatar la realitat dels fets. Però la nit ja caïa sobre el bosc. Era ja bastant de nit quan Robert Stanford va tornar a entrar a l'atri de l'església, i com no s'hi veia bé va encendre un llumí i després va calar foc a unes branques que va agafar amb la mà a tall de torxa improvisada, i amb aquesta torxa encesa va il·luminar la tomba dels germans. Efectivament, l'escultura amb les efígies dels dos germans estava col·locada exactament al seu lloc, on sempre havia estat. Per tant, havia estat víctima d'una al·lucinació el que havia vist abans. Ara estaven els dos germans. Després va examinar la tomba atentament i la llosa estava tancada al seu lloc, i no havia cap senyal que fes pensar que algú l'havia remogut hores abans. Ningú havia remogut la tomba, estava ben tancada. Finalment va repassar les figures de l'escultura i no hi va trobar cap anomalia amb totes elles, a excepció d'un petit detall. A una de les figures li faltaven dos dits de la mà dreta. Dos dits de la mà dreta li faltava. Devien haver caigut pel mateix deteriorament de la matèria, va pensar Robert. Ells devien haver trencat, com sol passar amb els apèndics mal cuidats. Un cop reconfortat per aquests raonaments, d'haver ja comprovat el seu error visual d'apreciació que havia tingut un rato abans, Robert va tornar més tranquil cap a casa seva. Ell ja estava segur que havia estat víctima de la sugestió, que és el que havia provocat aquesta autoal·lucinació. Quines coses fa la ment, es deia. Robert va anar cap a casa pel mateix camí per on sabia on havia caminat abans. Ja era completament de nit. Quan s'atensava cap a la cabana, va fer un xiulet característic que anunciava, amb aquest xiulet, a la seva dona que ja arribava a casa, esperant que tot seguit ella li contestés obrint la porta amb un altre xiulet igual. Però Mary aquesta vegada no va contestar. Això va estranyar molt a Robert, juntament amb el fet que tampoc va veure cap llum encesa per les finestres. Tot plegat va inquietar Robert Stanford mentre s'anava apropant, perquè sabia que alguna cosa anava malament a la cabana. Aleshores va començar a córrer cap a la cabana cridant a la seva dona: Mary, Mary, què en sents, Mary, què en sents? Quan Robert va arribar, va obrir la porta d'un cop de peu i la cabana estava tota a les fosques. Però de cop va notar l'estrany gelor que havia dintre de la casa. El silenci era total. Ràpidament va encendre un llumí i després un llum. Aleshores, la sang se li va glaçar a les venes. No podia creure el que veia en els seus ulls. Semblava que hi hagués explotat una bomba. La sala estava totalment destruïda. Les parets esquerdades i els mobles havien volat per l'aire. La taula, que era molt pesada, estava tombada i les cadires destrossades. El cos de la seva dona era a terra. Mary estava morta amb una expressió de terror amb el seu rostre que era espantós. Solament mirar-la era espantós. Robert va sortir corrent de la casa desesperat i va recórrer 3 milles de distància corrent, que era l'espai que separava la cabana del poble més pròxim. Va anar en busca d'auxili. Un rato després va tornar amb l'auxili. Segons l'informe del forense de la policia d'Alburne, Mary Shawford havia mort estrangulada, però no hi havia ni rastre de l'assassí. Robert Sanford estava assegut, plorant, al costat del cos sense vida de la seva dona, mentre es pensava quina estranya força sobrehumana havia pogut provocar tanta violència i tanta maldat. Per què havien destruït la casa i la vida de la persona que ell més estimava al món, la seva companya Mary? No tenia explicació. Els camillers es van emportar, i els de la funerària, al cadàver de la dona. Per última vegada, Robert Stanford va agafar la fràgil mà de Mary, la seva dona, que tenia i que estava totalment, fortament tancada. I Robert, molt suaument, li va anar estirant els dits a Mary. Aleshores va caure a terra un petit tros de pedra. Eren els dos dits del madre, del mabre, dels germans de l'estàtua.
Endinseu-vos en un món ple de misteris amb el professor Sebastià Darbó. Dissabtes i diumenges d'una a 3 de la matinada a RAC 1.